migdia, amb Joan Trias.
Ahir, Pablo Casado deia això.
Aquí no, aquí a la izquierda no le gusta la nuclear, y no le gusta el carbón, y no le gusta el gas, y no le gusta la hidroeléctrica, y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje, claro. Solo le gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica.
És una qüestió de lògica. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. Qüestions de lògica, deia Casado. Qüestions de lògica seria no posar un impost al sol com va fer el govern del Partit Popular, per exemple. Qüestions de lògica en un país que aposta pel dret a viure dignament seria no vendre les elèctriques a empreses estrangeres i evitar que el preu de la llum es dispari a màxims històrics durant mig any. Qüestions de lògica, com deia el senyor Casado, líder de l'oposició de l'estat espanyol, és reduir les emissions fins a arribar a nivells equiparables de països europeus que aposten de veritat en la lluita contra el canvi climàtic i apostar per les renovables, faci sol o faci pluja. Però és que, és clar, qüestions de lògica també seria un habitatge digne per qualsevol ciutadà. Acollir la immigració que no ve a passar unes vacances de sangria i pixat al carrer. Prendre decisions durant una inflació ferotge en època pandèmica i ser un servidor públic més enllà d'un suposat estadista amb carreres i màsters de compra-venda. Qüestions de lògica seria que quan algú assenyala la lluna amb el dit, el principal opositor al govern no veiés només el dit. Passen gairebé 2 minuts de les 2 de la tarda a aquesta hora. Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest dilluns 15 de novembre del 2021.
Nosaltres, per cada projecte que hem entrat i que demanem que surti informació pública, la Generalitat ens fa pagar una taxa de 150.000 euros.
Cal que l'administració també elimini barreres sobre els permisos dels projectes renovables per tal de poder donar velocitat al procés.
Jo crec que l'Estat complirà els seus objectius. El que no tinc tan clar és que Catalunya es compleixi.
La Guàrdia Urbana jo crec que fa un pas endavant en aquest sentit.
Podríem dir que s'ho han guanyat a pols. S'han guanyat a pols amb aquests 2 anys, amb aquest any molt especialment, amb aquests anys d'incompliments.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Doncs vinga, abans de començar amb l'actualitat, mirem cap al cel per saber quin temps farà les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat pel fred i pel vent del nord, que continuarà entrant de cara a les properes hores damunt de Catalunya. Per tant, doncs, aquesta tarda, abrigar-nos-hi força, perquè les temperatures han de continuar baixant i més que ho faran de cara als propers dies. I, a més, haurem d'agafar el paraigua, perquè a les comarques de Girona i comarques de Barcelona aquesta tarda subentreixeran les precipitacions, que al Pirineu seran en forma de neu per damunt dels 1.500 metres i a la Vall d'Aran poden baixar fins als 1.200 tan sols. Per tant, doncs, una cota bastant baixa que dona una mica d'idea del fred que anirà entrant de cara a les properes hores damunt de Catalunya. La tramuntana i el mestral forts i a les comarques del sud i comarques de Ponent hi haurà moltes més clarianes. Demà també tindrem un dia variable amb possibilitat de la tarda d'algun ruixat cap a les comarques del nord-est. La tramuntana i el mestral que continuaran bufant i, per tant, les temperatures demà encara seran una mica més baixes que les d'avui.
I ara sí, gairebé 4 minuts que passen de les 2 de la tarda. Encetem l'actualitat a aquesta hora perquè la Generalitat no té el personal suficient per poder tramitar els 600 projectes d'energies renovables presentats després de l'aprovació del Decret Llei d'Emergència Climàtica del 2019. Així ho reconeix la pròpia consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, en una resposta parlamentària a la que ha tingut accés Radio Estel. Uns projectes que quasi igualarien en potència totes les instal·lacions fetes als darrers 100 anys a Catalunya. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. En aquesta resposta parlamentària, Teresa Jordà diu textualment que no es va preveure la necessitat de dotar de recursos humans addicionals que fessin possible la tramitació del decret. El gerent de la patronal d'Eolicat, Jaume Morrón, ha exigit al govern en declaracions a Ràdio Estel que posi els recursos necessaris per tramitar els projectes pendents i que pugui tirar endavant. Morrón ha valorat així la falta de personal del departament.
Això és una excusa de mal pagador per nosaltres, així de clar. Nosaltres, per cada projecte que hem entrat i que demanem que surti informació pública, la Generalitat ens fa pagar una taxa de 150.000 euros. Que no n'hi ha prou amb aquesta taxa per contractar personal perquè tramiti aquest projecte.
Morrón ha manifestat que dels 607 projectes presentats, la Generalitat ha declarat 143 com a no viables, 54 són eòlics i 89 fotovoltaics. El govern encara no ha facilitat aquestes dades ni n'ha fet una valoració a aquesta emissora. La potència elèctrica total dels projectes sumen 12 gigawatts, que supera la total ja instal·lada a Catalunya dels darrers 100 anys, tenint en compte tres grups nuclears, les centrals hidroelèctriques dels Pirineus promogudes per la canadenca, els cicles combinats del litoral de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, entre d'altres. Dels 600 avantprojectes, una part són promoguts per empreses públiques d'Itàlia, França, Noruega o Qatar. Davant aquest volum de peticions, ara la consellera assegura que s'està treballant per tal d'incorporar de forma urgent més recursos humans al programa d'autoritzacions d'instal·lacions elèctriques. Aquestes persones es distribuiran entre els serveis territorials de Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, Barcelona i, en menor mesura, Girona, ja que és la demarcació catalana on s'han presentat menys projectes.
I encara sobre energies renovables, els empresaris catalans s'han aplegat aquest dilluns per demanar lideratge polític per afrontar la transformació de l'economia i la transició energètica. Pimec i Foment del Treball han llegit un manifest per reclamar el desplegament de les energies renovables.
Precisament un dels punts calents del manifest ha estat la tramitació d'aquests projectes que encara estan pendents. El president de Pimec, Antonio Cañete, ha demanat durant la seva intervenció facilitat per accelerar-los.
Cal que l'administració també elimini barreres sobre els permisos dels projectes renovables per tal de poder donar velocitat al procés. Element absolutament imprescindible i que explica el per què en molts casos hem anat perdent el tren d'aquesta transició.
En la mateixa línia, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha donat tot el suport a aquelles empreses que hagin presentat un projecte i ha anunciat això.
Plantejarem a les diferents formacions polítiques, que avui els hi agraïm que estiguin aquí presents, que aquest decret llei es pugui tramitar com a projecte de llei. Perquè puguem, doncs, esmenar totes aquelles consideracions que avui hem criticat aquí.
Durant l'acte, els dos líders patronals no s'han estat de criticar el decret de renovables 24-2021 i demanen que esdevingui un projecte de llei per tal de presentar una esmena a la totalitat. Apunten que genera inseguretat jurídica, paralitza molts projectes i acusen que és una moratòria encoberta. Les patronals calculen que Catalunya necessitarà una inversió de prop de 125 milions d'euros fins al 2030 per tal de portar endavant la transició energètica.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
I a tot plegat, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, també ha parlat sobre aquests 600 projectes d'energies renovables presentats al 2019. Ho ha fet al programa del matí d'aquesta emissora. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, sí, bon dia. Badia s'ha mostrat preocupat per aquesta falta de planificació. Assegura que Catalunya s'està quedant enrere perquè el nivell d'implementació és extremadament lent. Ho ha dit en una entrevista al matí a Radio Estel.
Jo crec que l'Estat complirà els seus objectius. El que no tinc tan clar és que Catalunya els compleixi, perquè s'ha ficat uns objectius, podem dir, molt ambiciosos, que són els que toquen, però el nivell d'implementació és extremadament lent, no? I jo crec que una mostra, doncs, que no era una política, podríem dir, de primer ordre, és aquest exemple, no? No tenir ni tan sols, doncs, les unitats i els equips preparats perquè poder donar a terme, doncs, aquesta transició.
El regidor ha reiterat que a Barcelona a poc a poc s'ha d'anar omplint les plaques solars als terrats de casa.
Evidentment, sense que vagin d'atreniment, doncs, dels usos comunitaris, no? I per tant això vol dir que segurament haurem de poder fer algun tipus de pèrgoles, no? O algun tipus d'estructures, però allà on puguem, allà on tinguem capacitat, doncs, de posar plaques, ho hem d'aconseguir, no? A més, això ens permetrà, doncs, reduir, com dèiem, la factura, no? Perquè sempre que tinguem, doncs, consums instantanis, doncs això ens abaratarà molt el preu, i en el cas que hi hagi uns excedents, doncs també poder tenir un petit ingrés, doncs que ens ajudin en el rebut de la llum.
Badia també ha apuntat que ens haurem d'acostumar que en el nostre visual paisatgístic hi haurà plaques fotovoltaiques i molins de vent. I la...
I l'Ajuntament de Barcelona, deia, hem explicat les novetats operatives de la Guàrdia Urbana per detectar casos de violència masclista.
Aquest matí s'ha presentat el pla Acompanyem de la Guàrdia Urbana de Barcelona, basat sobretot en la prevenció. Una presentació en la que hi han participat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, i els responsables del projecte, la sotsinspectora Gemma Alfonso i l'intendent Sergi Amposta. Tot i que Pérez ha reconegut que la Guàrdia Urbana ja treballava en aquest sentit, com en l'oci nocturn o les festes majors, l'intendent de la Guàrdia Urbana ha destacat que aquesta és una passa més.
La Guàrdia Urbana jo crec que fa un pas endavant en aquest sentit, un pas endavant molt important per a les dones que estan patint aquesta situació. El projecte és un projecte que es centra molt clarament en l'àmbit preventiu, en aquelles situacions que encara no són penals. ¿Vale? Són situacions que estan amagades als domicilis i en aquelles situacions és on estem ara desenvolupant i treballant amb aquest projecte que li hem anomenat T'acompanyem.
Laura Pérez ha volgut destacar els tres eixos principals del govern municipal en el que es treballarà en l'àmbit de la prevenció de casos de violència masclista, que són l'atenció i la detecció de tots els casos, inclosos els que no tenen rellevància penal, la coordinació de serveis en l'àmbit territorial i la proximitat i la formació al mateix cos de policia local.
L'objectiu és combatre la invisibilitat d'aquest problema, que es tradueix en una dada. Un 77% de les dones mortes per violència masclista el 2021 no havien denunciat mai abans al seu agressor.
I els tres acusats de la violació múltiple a una menor a Sant Boi de Llobregat el 2018 afirmen que les relacions eren consentides. Aquest matí han declarat davant el jutge i dijous passat ho va fer la víctima, qui va assenyalar els acusats de segrestar-la i violar-la en un descampat de manera grupal.
Aquest matí han declarat els tres acusats de l'Audiència Provincial de Barcelona, qui han defensat que les relacions sexuals eren consentides amb la víctima, que es trobava en plenes facultats durant els fets, i han negat haver-la forçat. De fet, durant les seves declaracions han afirmat que era ella qui mostrava predisposició a mantenir relacions i a que la gravessin i la fotografiessin.
Si te fijas bien, eso no es una sujetación, porque una sujetación lo hubiera cogido así, eso es porque está apoyándose.
Pero hay un brazo que le está colocado encima de sus glúteos que le está haciendo fuerza, ¿lo ves?
Fuerza, que en ningún momento hemos hecho fuerza con la señora.
Esa posición para que se encontraba así, le iban a penetrar, le querían hacer simplemente una foto.
En ningún momento detrás del coche se ha hecho nada.
La Fiscalia demana penes de fins a 46 anys de presó. Els acusa no només per les seves agressions sexuals individuals, sinó que també hi afegeix els dels seus companys com a cooperadors.
Després de gairebé un mes, aquest dilluns es celebra l'Audiència Provincial de Castelló l'última sessió del judici pels terratrèmols del Castor, que queda vist per sentència. Però què es jutja, Anna?
Si hi ha hagut un delicte ambiental, és a dir, si l'empresa Escal UGS, que era la concessionària de la plataforma Castor, va continuar injectant gas, tot i saber que s'estaven produint sismes.
I a tot plegat, què hi han dit els pèrits?
Els pèrits de la defensa han volgut sostenir tot el que han dit els principals i únics acusats, Recaredo del Potro i José Luis Martínez del Mau. I sobre els sismes van dir que ja se'ls esperaven i per això van instal·lar sismògrafs per poder-los controlar. També van insistir en que era una zona de baix perill sísmic i, sobretot, van apuntar que ells mai van sobrepassar el marge de seguretat. Per tant, com no es va superar, era segura. I els pèrits, per contrarrestar la informació, van dir que des del 2005 ja se sabia que la zona era de falles actives i van intentar establir uns protocols de seguretat per poder injectar sense que es produïssin sismes i no ho van poder fer. Per tant, existia aquest marge de seguretat i sí que hi havia perill.
Qui també ha parlat són els afectats d'aquests sismes, que és el que han explicat.
Doncs van explicar els danys materials de les seves cases, episodis d'angoixa, que havien notat com es movia la casa i objectes, i això contradeia les informacions que van dir els dos únics acusats, que asseguraven que eren microsismes i la població no ho podia notar, aquests sismes. Per tant, els experts també han explicat que aquests sismes sí que es podien percebre i que sí que haurien pogut fer aquestes esquerdes de les cases.
El que sí que demanen els afectats és una indemnització.
Sí, exacte, de 15.000 euros per cada un d'ells, que en són 123. Per tant, 1,8 milions d'euros en indemnitzacions. La Fiscalia demana pels dos acusats 6 anys de presó i 3 anys i mig d'inhabilitació.
D'altra banda, el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, reclama responsabilitat als grups parlamentaris perquè no posin traves a la tramitació dels pressupostos. Ho ha demanat a la Comissió d'Economia i Hisenda, que s'ha fet avui al Parlament i que ha servit per presentar les partides del seu departament.
Giró ha tornat a insistir amb la frase pressupostos o pressupostos, que va dir la setmana passada. El conseller d'Economia assegura que Catalunya no es pot permetre continuar en estat de provisionalitat amb una pròrroga dels pressupostos. També ha afegit que això impedeix aprofitar les oportunitats en referència als fons europeus. Per això ha demanat a tots els grups parlamentaris que valorin si els comptes que ha presentat el govern són millors que prorrogar els pressupostos d'aquest any.
Des d'Esquerra Republicana asseguren que continuaran negociant els comptes amb la CUP, sigui quin sigui el resultat de la consulta que estan fent els cupaires als seus militants.
Així ho ha explicat Marta Vilalta, portaveu dels Republicans, després de l'executiva del partit. Vilalta confia que els anticapitalistes permetran la tramitació dels pressupostos i que, per tant, no presentaran una esmena a la totalitat. Però si ho fessin, des d'Esquerra continuaran negociant amb ells.
A l'espera del que puguin dir les bases de la CUP i quina és l'última decisió, si ells aposten per seguir negociant, nosaltres també voldrem seguir negociant, perquè aquesta és la voluntat i allò que creiem millor pel país i per la gent, poder aprovar els pressupostos amb la majoria de la investidura.
Per cert, Esquerra Republicana que ha anunciat que votarà en contra de la tramitació del pressupost de la ciutat de Barcelona per al 2022. Segons ha explicat el líder del grup republicà a l'Ajuntament, Ernest Maragall, dimecres votarà no a l'aprovació inicial del pressupost perquè en els últims dos anys el govern d'Ada Colau i Jaume Collboni no ha complert i els falta ambició i projecte.
Podríem dir que s'ho han guanyat a pols. S'han guanyat a pols amb aquests dos anys, amb aquest any molt especialment, amb aquests anys d'incompliments, de menysteniment dels barris i de la ciutat, com acabem d'explicar, però també de manca d'ambició, de manca de projecte, de manca d'horitzó per a aquesta ciutat.
Maragall ha afegit que per part del govern municipal hi ha hagut incompliments que reforcen el seu no als pressupostos. El líder d'Esquerra ha posat d'exemple el cas de la reforma de la Rambla, que encara no ha començat ni té data prevista d'inici.
El principal és l'incompliment amb els veïns i amb els seus propis compromisos. A més, hi podem afegir l'incompliment amb els acords que vam prendre amb nosaltres, amb Esquerra Republicana, ja en el pressupost del 2020, que, en fi, que explicitaven, concretaven l'inici d'aquesta reforma, i encara estem esperant.
De fet, el cap de grup ha fet aquestes afirmacions des de davant del comptador gegant instal·lat a la Rambla, que quantifica els dies de retard que acumula el projecte de reforma de l'espai. Precisament aquesta setmana el comptador sumarà 2.000 dies.
I avui acaba un dels aspectes primordials de la reforma de les pensions. L'executiu central es va marcar com a data límit el 15 de novembre acordar la fórmula que permeti reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions davant la imminent jubilació dels baby boomers.
La voluntat del ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, és incrementar les cotitzacions a la Seguretat Social en 0,6 punts percentuals durant la dècada vinent per així finançar l'esforç que suposarà la jubilació dels baby boom. Doncs això va sacsejar els empresaris, els que han mantingut històricament un discurs contrari a l'increment d'aquestes càrregues. La idea d'Escrivá és obtenir per mitjà d'aquest augment, que es dividirà de manera que 0,4 punts percentuals els suportaran l'empresa i 0,2 el treballador, un coixí de 41 milions d'euros en 10 anys.
Divuit minuts que passen de les dues de la tarda, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha reivindicat aquest matí la cocapitalitat de Barcelona com a benefici per l'estat espanyol i la promoció de les llengües cooficials en les plataformes digitals. Això sí, també ha avisat del que no es compleix.
Però també aprofito per una cosa que jo, tot i que no tant com m'agradaria, segueixo molt el debat a la política catalana, i l'altre dia em va sorprendre, i no, el cap de l'oposició, quan va recordar que la llei catalana del cinema no s'està complint. Per què dic això? No per fer cap retret a ningú, sinó senzillament per assenyalar la dificultat en el món en el que vivim de fer prevaldre determinats criteris a l'espai audiovisual.
En un acte presentat a Fòrum Europa, on també hi ha participat la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, Iceta ha apostat per una cocapitalitat cultural i científica de Barcelona i ha criticat a qui vulgui utilitzar-la, ha dit el ministre, per enfrontar territoris. A més, Miquel Iceta ha aprofitat l'acte per anunciar mesures en diversos àmbits que s'encabeixen en la nova llei de l'audiovisual per promoure el català, l'euskera i el gallec en plataformes digitals com Netflix, HBO o Filmin.
Passem a més qüestions perquè el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha fet aquest matí una crida a la unitat ciutadana per donar resposta als reptes, ha dit, que ens planteja la societat en què vivim, escoltant-nos els uns als altres a la llum de l'Esperit Sant.
L'arcabisbe de Barcelona també ha destacat que la situació social, econòmica i política de l'estat espanyol pot tenir una bona resposta de l'Església si treballa en comunió i en unitat.
Pido perdón, pues con nuestra falta de testimonio e incoherencias, por nuestras divisiones y falta de pasión evangelizadora, en no pocas ocasiones contribuimos, no sin escándalo, a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía, en la propia Iglesia. A pesar de nuestras infidelidades, el Espíritu Santo continúa actuando en la historia y mostrando su potencia vivificante. Con él no tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia, que nos duelen muy de veras, y pedimos perdón a Dios y a las víctimas y a la sociedad, a la par que trabajamos por su erradicación y prevención.
Més temes a aquesta hora perquè la compravenda d'habitatges a Catalunya es manté a l'alça després que el mercat registrés un fort descens arran de la crisi del coronavirus. Durant el mes de setembre, el país s'ha tancat 8.396 operacions, un 54,4 més en termes interanuals.
Es tracta del setè mes consecutiu en què la compravenda d'habitatges puja al país, segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, Catalunya és la quarta comunitat de l'Estat on més s'incrementa el nombre de compravendes d'habitatge, superada només per Navarra.
La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025, que el seu executiu preveu aprovar aviat, inclourà la creació d'una assegurança d'impagament per al lloguer d'habitatges per part de joves.
Segons la ministra, l'assegurança garantirà el pagament del lloguer durant un any, l'hauran de demanar els mateixos joves i el cost no podrà suposar més del 5% de la renda de lloguer anual. S'activarà en el cas que els llogaters no puguin afrontar el lloguer i l'objectiu és donar seguretat als propietaris perquè s'avinguin a facilitar habitatges a preus assequibles. La ministra ha recalcat la necessitat de seguretat jurídica dels petits propietaris.
Que la mayor parte de los propietarios son pues propietarios pequeños y por lo tanto también somos muy sensibles a la necesidad de seguridad jurídica que también hay que darle a los propietarios.
I obrim també aquest informatiu plana pandèmica perquè la velocitat de transmissió baixa una centèsima a Catalunya i es situa al 1,54, mentre que el risc de rebrot puja 6 punts i ara és de 130.
El Departament de Salut ha declarat 6 hospitalitzats més a causa de la Covid-19 i 2 crítics més, també a les unitats de cures intensives. En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia supera els 24.000 morts.
Avui hi ha prevista una reunió de la Comissió Delegada amb en matèria de Covid al Departament de Salut de Barcelona per abordar aquest increment de contagis serà a la tarda i des dels serveis informatius n'estarem pendents de tot plegat. I la Unió Europea ha ampliat el règim de sancions per poder castigar els implicats en el pas il·legal de persones des de Bielorússia.
Arran de l'increment d'arribades a Polònia, Letònia i Lituània a través de la frontera bielorussa en els últims mesos, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat avui un canvi en la legislació europea per sancionar, per exemple, aerolínies o persones que organitzen o contribueixen a activitats del règim de Lukashenko per facilitar l'arribada de persones a les fronteres de la Unió. El Club Europeu encara ha de decidir la llista de nous sancionats. Mentrestant, l'alt representant europeu, Josep Borrell, veu imminent l'aturada de vols amb migrants i refugiats.
24 minuts gairebé que passen de les 2 de la tarda, obrim plena de successos perquè l'home investigat per haver-se endut el seu fill de 10 anys a l'estranger sense el permís de la mare ha retornat la criatura a la seva exparella aquest mateix cap de setmana.
Segons ha informat la progenitora, el menor és amb ella des de dissabte. De fet, el pare ja havia anunciat la seva intenció d'entregar-lo aquest mes de novembre, tal com va fer saber ella a les xarxes socials. Concretament, va explicar que li tornaria l'infant via aèria. El 6 de setembre, la dona va denunciar la desaparició del nen després que el seu exmarit no el tornés un cop acabat el període fixat per la custòdia compartida. Els Mossos d'Esquadra i el jutge mantenen oberta la investigació.
I els bombers han desallotjat 8 persones d'un edifici de Vic i 4 han quedat confinades per un incendi que ja està extingit.
El foc ha afectat completament un dels pisos de la tercera planta per causes que es desconeixen. Veïns d'altres plantes inferiors han pogut sortir pel seu propi peu. L'avís s'ha rebut a les 4 de la matinada d'aquest dilluns i ha passat a un edifici de 5 plantes al carrer Tordera. S'han desplaçat fins al lloc 5 dotacions i pels vols de les 5 de la matinada ja es donava per extingit. Cap persona ha resultat ferida.
I per últim, Santa Coloma de Farners ha tancat la 40a edició de la Festa de la Ratafia amb molta satisfacció per la quantitat de gent que els ha visitat.
Els organitzadors donen per fet que per la capital de la Selva hi han passat més de 10.000 persones, en la que ha estat una celebració massiva que ha recordat les d'abans de la pandèmia. Tot i això, la Covid encara ha impedit alguns actes que es feien habitualment, com el sopar popular que se celebra els divendres del cap de setmana de la festa. El president de la cofreria de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, Joan Casalprí, valora l'edició d'enguany.
Que aquest 40 aniversari no és un número més, sinó que consolida la festa de la Ratafia com la festa més important al voltant d'aquest licor que hi ha al país. I bé, obre un futur molt esperançador per no només 40 edicions més, sinó possiblement moltes més.
I obrim plana andorrana. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A Andorra, la taxa turística serà d'entre 1 i 3 euros per persona i nit d'estada.
El govern del Principat està acabant de perfilar la regulació que empararà la taxa turística. El projecte de pressupost del 2022 preveu recaptar 6 milions d'euros. Segons el diari d'Andorra, la taxa màxima només l'hauran de pagar aquells hostes que passin la nit a qualsevol dels 8 hotels de 5 estrelles que hi ha al Principat.
I els agents de duanes andorrans aniran armats a partir del gener.
Fins ara només portaven pistola els agents duaners del grup que lluita contra el contraband, però a partir de gener tots els membres del cos aniran armats. Aquesta era una reclamació històrica dels sindicats, tot i que amb la formació que estan rebent, se'ls explica que l'arma només s'ha de fer servir com a últim recurs.
I finalment el govern d'Andorra haurà de subvencionar els passatgers de les Illes Balears que volin fins l'aeroport de la Seu.
Ho diu un informe que va demanar el govern andorrà publicat pel diari d'Andorra. L'executiu haurà de buscar la manera de subvencionar els residents de les Illes Balears que agafin el vol fins a l'aeroport d'Andorra a la Seu. El mateix estudi recomana que les rutes a Lisboa i Palma de Mallorca siguin només per temporada. En canvi, veu bé que les línies a París i a Madrid estiguin disponibles tot l'any. La ruta que connecta amb la capital espanyola ja ha estat adjudicada.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Esports.
Un minut i arribarem a 2:45 de la tarda. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
En plan esportiva, Dani Alves serà presentat com a nou jugador del Barça aquest dimecres a les 2:00 PM. Així ho ha confirmat el club després que el jugador hagi passat la revisió mèdica aquest matí a l'Hospital de Barcelona.
El retorn d'Alves a l'equip ja és una realitat després d'haver passat la prova rutinària aquest matí a les 9. La presentació del lateral brasiler serà al Camp Nou, en un acte obert al públic i pel qual ja es poden adquirir entrades gratuïtes a través de la web del Barça. Després de la presentació, Alves farà una roda de premsa, com és habitual a l'Auditori 1899. Amb 38 anys, el futbolista torna al club on ha guanyat la majoria dels 44 títols que suma el seu palmarès. Aquesta mateixa tarda ja s'entrenarà a les ordres de Xavi Hernández per preparar el derbi d'aquest dissabte contra l'Espanyol, un partit que Alves encara no podrà jugar, ja que fins al mes de gener no podrà ser inscrit com a nou jugador blaugrana. De totes maneres, Alves no podrà debutar fins al proper mes de gener, quan podrà ser inscrit a la competició. Per cert, que aquest matí s'ha filtrat part del contracte de Dani Alves. El jugador tindrà el salari fix més baix de tota la plantilla del Barça.
I aquest diumenge, i contra Suècia, Espanya ha certificat la seva classificació per al Mundial de Qatar.
Un gol d'Álvaro Morata al minut 86 va donar la victòria al conjunt de Luis Enrique, que de fet amb l'empat també s'hauria classificat. Els espanyols van dominar el partit des de l'inici i l'única ocasió clara per part dels suecs va ser al minut 38. Al final del partit, el seleccionador espanyol valorava així la classificació pel Mundial.
És un gran alivio clasificarnos de manera directa. Además, creo sinceramente que hemos merecido clasificarnos de manera directa. No hemos merecido perder en Estocolmo, no hemos merecido empatar en casa contra Grecia, un equipo que ni nos tiró a portería, pero el fútbol no sabe de estas circunstancias. Nosotros no marcamos los goles necesarios para ganar esos partidos y perdimos puntos. Pero creo sinceramente que hemos sido el mejor equipo del grupo en toda la clasificación.
A Espanya no es perd una fase final del Mundial des de l'any 1978. Per cert, que en el partit d'ahir el migcampista del Barça, Sergio Busquets, va jugar el 133è partit amb la selecció, igualant a Xavi Hernández i entrant al top 3 de jugadors amb més partits internacionals a les esquenes. Per acabar el bloc de futbol, i en aquest cas en femení, l'exentrenador del Barça, Lluís Cortés, es farà càrrec de la selecció femenina d'Ucraïna durant les properes dues temporades. Cortés va deixar el Barça per desavinences personals amb un grup de jugadores. Després d'un any on l'equip va guanyar el triplet, l'exentrenador blaugrana ha inclòs en el seu contracte, però, una clàusula que el deixaria lliure en el cas que algun club de primer nivell el vulgui contractar i amb ell li interessi l'oferta.
I en bàsquet, males notícies per la penya, que veu com se li acumula, com si li acumulen, volem dir, jugadors a l'infermeria.
Sí, l'última en entrar-hi és el base Guillem Vives. El club badaloní ha comunicat aquest migdia que les proves mèdiques realitzades al jugador han confirmat que pateix un trencament muscular al vas medial del quàdriceps esquerre i es perdria el partit de demà contra el Morabanc Andorra d'Eurocopa i també el de diumenge de Lliga a la pista del Breogán de Lugo. Vives es va lesionar dissabte durant el partit que el Joventut de Badalona va jugar contra el Saragossa amb victòria de la penya 84-78, baixa important per aquest equip, doncs, que perd un dels seus jugadors amb més bona forma d'aquesta temporada. També en bàsquet, aquest migdia s'ha comunicat la destitució de Dusko Ivanovic com a entrenador del Baskonia. La rescissió de contracte arriba just en la setmana que hi ha doble jornada d'Eurolliga i jornada de Lliga el proper cap de setmana. El club encara no ha comunicat el nom del seu substitut.
I en hoquei, aquest dilluns comença el campionat europeu masculí que es disputa a Portugal.
La selecció espanyola, que defensa títols, s'enfronta aquest vespre al combinat d'Andorra. Els altres rivals dels espanyols seran Portugal, Itàlia, França i Alemanya. El format de competició es basa en una lliga on els 6 equips s'enfronten entre ells, dels quals els dos conjunts més ben classificats obtenen un bitllet per a la fase final. D'aquesta manera, durant tota la setmana, cada tarda, el combinat espanyol disputarà un partit. Tots els enfrontaments es podran seguir en directe per Teledeporte. El partit d'avui a Andorra comença a 8:15. Una selecció espanyola on 9 dels 12 jugadors són catalans. Aquest serà també el primer gran torneig amb Guillem Cabestany al capdavant de la selecció.
En tenis, semifinal històrica entre Paula Badosa i Garbiñe Muguruza.
Les dues tenistes es trobaran a l'avançada de la final del torneig que ha reunit a Mèxic les 10 millors tenistes mundials. El partit serà demà a les 9 del vespre. Abans, però, aquesta nit, Paula Badosa s'enfronta a la polonesa Iga Swiatek, però sap que passi el que passi ja està classificada com a primera de grup i, per tant, s'ha assegurat la plaça a les semifinals del torneig. Amb l'encreuament de Badosa i Muguruza, Espanya s'assegura tenir una representant a la final, una fita que no s'aconseguia des de l'any 1993 amb Arantxa Sánchez Vicario, que, per cert, va perdre aquella final.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Oh my loving, 90909. Oh my loving, 90909. Oh my loving, 90909. Oh my loving, 90909.
5 minutes gairebé, 5 minutes. Sí, 5 minuts gairebé que passen de 2:45 de la tarda. Aquí diem l'hora, així és l'hora catalana. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tot bé?
Tot bé, aprenent a dir hores catalanes.
Us veig molt riallers avui.
Per a mi no parleu, jo estic seriosa.
Sí, eh?
No, en realitat estic trista. Aquest dilluns és molt trist, és gris, el temps, sembla que hagi de ploure.
Castor, bé?
Castor, molt bé. Perfecte. Molt bé, molt bé.
Està a punt d'arribar, no, allò que fan el dilluns més trist de l'any? No és,
és el Blue Monday, es diu Blue Monday. És, crec que ja l'hem passat, eh?
No, és d'aquí 15 a 20 dies.
Sí? És a prop de Nadal, eh?
Sí.
Doncs jo ja el noto avui, deu ser avui. Això és amb anticipació. No, a part de queixar-me del temps, avui he vingut també a queixar-me que, clar, a mi els divendres no se'm permet fer aquesta secció, llavors què passen? Doncs passen coses com que no puc anunciar grans fites històriques, com que la Taylor Swift va treure el seu nou àlbum, Evermore.
Perdoneu, qui tingui la resposta, perquè estem aquí debatint a micro... Debatent.
Ai, aquest català, Joan.
Micròfon tancat, vale? A micròfon tancat. Quin dilluns és el més trist de l'any? No acabem de saber si és després del Black Friday i que
clar,
ve un Cyber Monday... Que...
Mira. Això qui ho imposa?
Perdoneu,
perquè...
si algú ho sap, 93...
17 de gener.
Tenim la dada.
Sí, ho sabem ja?
17 de gener.
No cal que truqui
tant. Però jo vull saber qui ho imposa, això, perquè, clar, el dilluns més trist de l'any pot ser qualsevol dia, no? Bé, en fi, que...
Espera, tenim informacions d'última hora. Pau Massip.
17 de gener, confirmat.
17 de...
Tercer dilluns de l'any.
Si no ens ho confirma el nostre productor, no és.
És el tercer dilluns de l'any, perquè és allò que vens... Allò que
sí, la pujada de gener.
Tercer dilluns de l'any, veus que ja no tens un duro al compte, i per tant dius, avui és el dia més tard.
Jo venia a reivindicar la frase aquella de no odies els dilluns, odies el sistema.
Ara... T'ha sortit una mica... En fi,
no
diré res, però estàs decidint coses, Pau?
Fins aquí al mític.
Bueno, jo...
T'has votant de forma assembleària?
No, jo sóc més de...
D'altres coses.
Com el PQs, eh?
Està bé.
A la búlgara, sí.
Aviam, un moment. Recapitulem. T'has canviat la mascareta, Pau?
Sí.
Fes-te la porta groga?
Sí, però aquest el vam obrir ahir, però no m'agraden, perquè se m'entelen les ulleres.
A veus? Ai, els que portem ulleres, això és un...
És un gran problema.
Sí. Olma, t'hem deixat aquí.
Jo estava parlant de la Taylor Swift.
És veritat. És veritat. Què li passava a aquesta dona?
Quan acabeu m'aviseu.
No, què li passava a aquesta... La tenim o no encara, la Taylor Swift cantant per aquí... per les zones, o podem recuperar-la? Pobre, que l'hem deixat abandonada de la mà de Déu, mai millor dit, en una ràdio com aquesta. Com es deia la cançó aquesta?
A l'àlbum es diu...
A l'àlbum, eh?
Evermore. La cançó és 12, o és així. No, bàsicament, que ha tret àlbum 5 mesos després de llançar el seu últim disc, el Folklore, i que si hem de destacar alguna cosa és que aquest àlbum l'ha permès posar fi, per fi, mai més ben dit, al contracte amb la discogràfica Big Machine Records, que bàsicament Taylor Swift fa molts anys que lluita per independitzar-se d'aquesta discogràfica, perquè tots els diners que la discogràfica feia amb els àlbums de l'artista els dedicava, entre altres coses bastant túrbies, a comprar armes. Llavors, aquest disc és això, és com el seu primer disc en solitari, que no depèn d'aquesta discogràfica, i també és un disc que permet trencar amb una relació molt tòxica que va tenir amb en Jake Gyllenhaal, suposo que ho dic bé, i res, això, que permet trencar, no, amb aquesta relació després de bastants anys i bastants abusos psicològics, així que celebrem el seu retorn amb aquest àlbum, que té cançons precioses com la que està sonant.
Mira. Com es deia l'exparella? Tenim la dada?
Jake Gyllenhaal.
Gyllenhaal. Va, més coses?
A bé, a banda de queixar-me del temps i d'altres coses que ens agrada queixar, he vingut a portar tres notícies, si més no curioses, almenys a mi m'ho han semblat. Comencem explicant que aquest cap de setmana s'ha comprat una trufa blanca en una subhasta per ni més ni menys que 118.000 dòlars.
Una trufa, eh?
Una trufa blanca.
No una tòfona, eh?
No, no, una trufa. Jo sabia que era caríssim el preu de les trufes, però no m'imaginava que arribés a tant. I saps que sempre parlem que hi ha fires de totes les coses? Hi havia fires de tombes fúnebres, de tot, hi ha fires de tot. Doncs resulta que també existeix una fira internacional que es diu Alba White Truffle, al Piemont, que reuneix més de 100.000 persones cada any, que bàsicament hi assisteixen per comprar i olorar la trufa. O sigui, coses així que dius, mare meva. Si us pregunteu qui l'ha comprat, doncs ni més ni menys que el xef Umberto Bombana, que està galardonat amb una estrella Michelin, que té un restaurant a Hong Kong. I també, si us pregunteu quan pesava la trufa, que ha costat 118.000 dòlars, aquesta dada em costa, pesava menys que un quilo, 900 grams. Jo no pagaria
118.000 dòlars, eh?
Sí.
A com estava,
no em demanis la conversió.
No, no, a com estava el bitcoin. No sé. Pau, tu que ho saps tot, a quan estava el bitcoin? Por ahí, eh? Un bitcoin, una tòfona, no?
Una tòfona, un bitcoin igual a una tòfona. Trufa.
I caduca la trufa?
Això no ho hem buscat, Anna.
Oh, clar, perquè si te l'envien a Hong Kong, després igual quan arriba ja està podrideta.
No en tinc ni idea. Tòfona al buit.
Faran. Has de gastar aquest dineral?
Sí, sí, flipa. Jo el que he vist que és tan cara perquè bàsicament doncs, no es pot cultivar com les tòfones negres i que només es troben en boscos i has d'endinsar-te molt per trobar-les. O sigui,
sí.
És com els motius que he vist perquè és tan cara. Ai, que per cert, que el noruec del Piemont es coneix com la gran productora de trufa blanca italiana.
A mi m'ha fet molta gràcia el concepte aquest d'una fira per comprar i olorar trufes.
Clar,
i
home,
imagino la gent passejant per la fira olorant trufes.
Mira, Xavi,
free COVID, eh?
Ja que parles d'olors, m'has anat molt bé, això no estava al guió, però és que continuem amb la segona notícia que també està relacionada amb les olors, i és que... Vale, aquesta era la tercera, però no passa res. Anem a la
aquesta
tercera.
Aquesta la podem saltar, Olva, de veritat.
No, aquesta no la saltem. Jo accepto que ara mateix l'Anna Closa, la companya de Reus, que li agrada tant l'hoquei,
no,
em voldrà maleir els ossos, però no. És que ni més ni menys avui... Escolteu-me, hem trobat una notícia, estàvem mirant notícies, Joan, ajuda'm, i hem vist que Reus i Vilanova de la Geltrú s'han considerat els municipis catalans que més pudor fan. Evidentment, quan jo he...
Vilanova i la Geltrú.
Vilanova i la Geltrú. Quan m'he interessat per la notícia, l'Anna ha tret la notícia.
Ah, clar, és que jo no sé...
Perquè no volia que sortís l'Olma a la trobada. Doncs sí, sí, tot això segons unes dades de... Ara li pareu amb el nom. L'aplicació es diu Nas, com el nas, de nariz, NasApp. I direu, qui la fa, això?
Doncs parícia,
no. És una aplicació mundial que té ni més ni menys que 2.500 informadors a tot el món per informar quins són els municipis que fan més pudor. Així que acompanyar Anna, Reus fa pudor.
No, 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 això devia fer algú de...
Jo el de Reus no ho sé, el de Vilanova ho puc corroborar.
Sí? Haurem d'anar a Reus a saber-ho.
El meu nas no està en aquesta aplicació, però...
Aquests colorants són els mateixos que les tòfones o no?
Perquè... No sé, parlem d'olors.
Si no, tenim un problema.
Bé, acabo amb l'última...
Gent que no ha passat per Barcelona, també t'ho dic, eh?
Home, jo crec que no, veure, Barcelona haguessin... Jo crec que Reus realment fa més pudor.
Però si tu n'hi has anat, què has de saber?
Home, perquè si surt el NASAP, serà per algú, Anna. No,
gent igual l'ha passat per altres llocs.
Home,
inclús
a Barcelona hauran
són
passat.
Són informadors de pobles del costat, i no vull dir pobles...
Què vols dir?
Però és que tenen enveja de Reus.
Ara, ara. Digues.
Home, no.
Digue-ho.
L'aplicació Barcelona i peta com la web de la T-Mobilitat.
Calla, que ja hem arribat. Mira.
Una cosa, prou ja amb la T-Mobilitat. És la cosa que no acabarà mai en aquesta ràdio, la T-Mobilitat.
Ja sé que és ràdio,
però... Tema estrella.
Ai, la T-Mobilitat.
La T-Mobilitat. No parem, amb la T-Mobilitat. En Joan, clar, és com que ràdio no s'està veient.
No,
en Joan està intentant treure la targeta per... Aconseguirà treure la targeta de la seva cartera de pell que fa 20 anys que no es canvia? Ho ha aconseguit. Té mobilitat, Joan Trias Marquès.
Té un any, això, eh?
Ah, no diu res, no diu ni DNI, ni...
No.
No és ni persona.
Qualsevol persona podria ser Joan Trias Marquès. No diu res més.
Si et demanen el DNI, no. Què vol dir qualsevol persona podria ser?
Que es digui Joan Trias Marquès. Va, acabem amb l'última així curiosa.
Coneixes l'altre Joan Trias o no?
No, i Marquès tampoc.
Cap d'informatius de Catalunya Ràdio?
Joan, et vull parlar d'escorpins.
Va, digues.
Joan Trias.
Tira. Sí.
Això, que jo sóc molt friqui dels horòscops, llavors avui també hem trobat una notícia que està relacionada amb escorpins i qualsevol cosa que estigui relacionada amb els escorpins em crida l'atenció, però és que m'ha cridat força l'atenció, crec que Déu-n'hi-do. Bàsicament, una marabunta d'escorpins ha matat a 3 persones a Egipte i n'ha ferit a 453, segons les dades del Ministeri de Salut d'Egipte. Ara direu, com ha passat això? Doncs bàsicament, doncs, a la població de Swan hi ha hagut una forta inundació. Què ha passat? Doncs que aquesta inundació ha obligat els pobres escorpins que estaven dormint tranquil·lament al seu niu o fent el que fos, doncs a sortir. Clara, doncs campen pels carrers tan tranquil·lament. Sembla ser que les pluges continuaran aquests dies. El que ha fet el govern és repartir dosis extres d'antídot pel verí. Ha recomanat que la gent es quedi a casa i que eviti zones on hi hagi molts arbres perquè són refugis per escorpins. Diuen que no és un fenomen nou, que passa i que serps i escorpins, doncs, quan hi ha fortes inundacions i surten del cau, poden matar persones.
Les plagues d'Egipte, mai millor dit. Va, anem a la musiqueta, Olmo.
He de dir que el tècnic l'altre dia em va deixar un comentari i vosaltres, els oients, no l'escoltareu, però nosaltres
tècnic
l'escoltem.
Tècnic té nom, eh? Jordi Carretero.
El Jordi Carretero, que va dir, Olma, trobo a faltar que posis elefants o que es grasses, perquè va durar com un mes que jo cada divendres, no sé, un cop a la setmana que hi ha elefants.
Ja han tornat.
Ai.
És, no és elefants, però és o que es grasses. Espero que també t'agradi, i és que és una preciosa versió de Si em dius adeu de Lluís Llach, que l'han fet per la Marató de TV3, que aquest any fa 30 anys, i en el CD hi apareixeran 30 cançons, tema central, la salut mental, i si us pregunteu quan el podreu comprar, doncs el disc físic es podrà comprar el 28 de novembre per 12 euros als quioscos, i un dia més tard, si us espereu, estarà disponible en format web, i nosaltres us deixem avui amb Si em dius adeu, no de Lluís Llach, sinó d'Oques Grasses.
Compreu-lo, eh, aquest CD.
Classe, sí.
Home, és solidari, val la pena, és per la Marató, enguany per les malalties...
De salut mental.
De salut mental.
Per anar en viatges amb cotxe, bueno, jo estic acostumadíssima, doncs tot, sí? És el CD del cotxe de cada any.
T'agrada, eh, Oques?
Molt.
Mira, mira.
Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu.
Ràdio Estel, Estel Migdia.
Dos minuts que passen de 3:15 de la tarda. Ja ho sabeu que cada dilluns a aquesta hora saludem el politòleg i conflictòleg, director de postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i professor de la UOC, especialista en conflictes públics, polítics i de l'esport. Xavier Pastor, què tal? Bona tarda i benvingut de nou a casa teva.
Bona tarda, amic, com estàs?
Mira, avui volíem parlar de conflictologia urbana, però ja ho saps que cada dilluns, si hi ha notícia esportiva, jo te la pregunto, i avui passa per nom propi, Dani Alves.
Molt bé, no?
Sí?
Un fenomen, no? Home, Joan, escolta, si alguna cosa ens aporta el Dani Alves és visibilitat.
Ah, això sí,
és que no tenim, ara en el moment no tenim cap jugador, diguéssim, internacional que doni visibilitat i que vengui una samarreta al Barça. Em sap greu, eh? Perquè, clar, no... Bueno, potser des de l'actuació d'ahir de la selecció espanyola, el Gavi, no?, que s'està convertint en un autèntic monstre del futbol, així ho deia Luis Enric, que tal, uh-huh, de monstre. Però el Dani Alves ens dona visibilitat internacional. Torna a dir, a veure, no és jove, precisament... però ens aporta una experiència que jo crec que ara a la banda ens fa falta. Al Barça li fa falta experiència a la banda, sí.
Va, dit això, ara sí. Avui, fora d'antena i abans d'entrar en aquesta secció, en la del tiqui-taqui, li deia en Xavier Pastor, avui vull parlar de conflictologia urbana, i no sé si es diu ben bé així, doncs sí, resulta que pot tenir aquest nom, conflictologia urbana. I és que, com sabeu, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, juntament amb Janet Sanz, segona tinenta d'alcaldia en l'àrea d'ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat, van participar la setmana passada amb la COP26, on es va posar de relleu la importància d'una ciutat com Barcelona a la lluita contra el canvi climàtic, posant de manifest conceptes com les superilles o l'ús del transport públic en detriment del privat, no? Esclar, vist i escoltat així, sona molt maco, sona molt bé, però també és cert que tot plegat també en té els seus detractors, que són veïns també de la mateixa ciutat, que es queixen d'una banda de la manca de mobilitat per la reducció òbvia que suposen les anomenades superilles, i de l'altra molta gent fora de Barcelona que està disposada a deixar el seu vehicle privat, però que es queixa alhora de la manca d'alternativa en un transport públic que sovint no acaba de funcionar bé per avaries, per retards horaris, per excés de passatge, etcètera, etcètera. Com s'arriba, Xavier, a un acord en tot aquest conflicte entre veïns per posar-hi solució tot plegat?
Doncs amb dades. S'arriba amb dades. És a dir, l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas el partit polític que hi ha al capdavant de l'alcaldia, ja d'entrada en el seu programa electoral ja plantejava una reducció important de la mobilitat pel transport privat. Aleshores, diguéssim que no està enganyant a ningú. Al contrari, està fent allò que havia dit. Una altra cosa és si es pot fer de tal manera, de forma gradual, perquè tothom a poc a poc vagi entrant en aquesta proposta, que al cap i a la física és veritat, veient les dades de pol·lució i de contaminació, des de ciutats, s'haurien d'anar reduint. Tanmateix, com deies també tu, hi ha un problema de transport públic, no tant a dintre de la ciutat, sinó la gent que ve fora. És a dir, no podem obviar que molta de la gent que treballa a Barcelona viu a fora de Barcelona. Aleshores, quan dic amb dades, vol dir agafar les dades i anar a poc fent propostes on ens permeti de gradualment anar reconduint la situació.
Esclar, Xavier, jo t'entenc, quan m'estàs dient les dades, però també entenc, ara quan em deies, la persona que ve de fora de Barcelona, que sí, que vol agafar el transport públic per evitar doncs, la contaminació del vehicle privat i que de dos per tres Rodalies li va tard, no funciona, cau la catenària, ha plogut massa, etcètera, i et diu, home, a mi no em vinguis amb dades perquè és que cada matí em passa el mateix.
Clar, el que volia arribar era això, no? És a dir, si tenir dades vol dir que a un carrer de Barcelona on hi havia quatre carrils de circulació, avui n'hi ha un, no és la proposta aquesta gradual que jo deia. Si tenir dades vol dir no entendre que cal que hi hagi pàrquings a la part de fora de la ciutat de Barcelona perquè la gent que ve de fora pugui aparcar el seu vehicle i agafar el transport públic, que sí que funciona, de la ciutat, és no entendre les dades. I després, evidentment, posar-se d'acord a l'hora de plantejar la política de mobilitat del país. És a dir, no és el primer ni l'únic lloc de Catalunya on hi ha un problema de mobilitat amb el transport públic. Mira, sense anar més lluny, Girona, per exemple, que és una ciutat que conec, temps enrere tothom anava amb transport privat. Ara, avui, la gent agafa transport públic, va en bicicleta, però perquè a poc es va posar en aquest tipus de transport. I l'altra cosa que s'ha de tenir, dades i poder acordar. És a dir, estem parlant d'acordar i planificar bé i no, diguéssim, cadascú per la seva banda, com actuar davant d'aquesta situació. No dubto que hi hagi un plan de mobilitat a nivell de país, però jo crec que en aquest sentit s'ha d'acordar els ritmes, els tempos i tenir en compte tothom. Això segur, que és el que tu em deies. Tothom i els recursos que es disposen al cap i a la fi, no?
T'agafo la paraula i et dic això d'acordar, si ens en recordem. Ara ho estic dient de memòria i no me'n recordaré de l'any. Sé que hi havia, si no recordo malament, Jordi Hereu a l'alcaldia de Barcelona quan es va fer aquell referèndum per el tramvia que creua tota la Diagonal de Barcelona i que es volia unir amb el que creua la Meridiana que va fins a Glòries, i hi havia la proposta de fer una espècie de bulevard amb unes aceres més amples i unir el tramvia, oi? Es va fer aquest referèndum entre els veïns de Barcelona, un referèndum que no va acabar de funcionar del tot bé perquè hi va participar poca gent, i tot i així va sortir que no. I això ara s'està volent implementar.
Sí.
Quan dius arribar a acords amb la ciutadania, no és ben bé el que s'està fent, entenc.
Bueno, recordo que aquell procés de participació, si tu també, Joan, recordes bé, va haver-hi algun problema, diguéssim, tecnològic. Deixem-ho així, va haver-hi un problema tecnològic. No te'n recordes que sembla que l'alcalde va votar com dos o tres o quatre vegades. No te'n recordes o no? Que va haver-hi un escàndol bastant important. No, jo parlo no només de ciutadania, parlo de tots els actors, diguéssim, afectats o interessats, i evidentment també, quan dic que la ciutadania participi, les dades d'alguna manera ja et donen aquesta capacitat de poder anar orientant a poc el tipus de polítiques que has d'anar fent. El tram és una eina que funciona bé i que, mira, a la part de el que seria, jo que en diries, la Diagonal Mar, a la part de la Diagonal, que al final hi ha universitats, els trams van plens de gent. És a dir, funcionen bé complementàriament en el metro.
I Meridiana i era Diagonal Mar, sí senyor.
I era Diagonal, sí. La part de sota Diagonal, la que toca Poble Nou, la que toca el barri del Clot, la que toca el barri de la Mina, al final, no? Funciona bé. Jo no crec que el problema tampoc sigui més enllà de que poden haver-hi aturades i avaries en el transport públic de la ciutat. Jo penso que segurament el problema és, com tu deies, quan surts de la ciutat. Aquí sí que hi ha un problema de transport públic molt evident, i l'altre és l'accés a la ciutat. És a dir, tot i que hi hagi teletreball, continuen hi problemes d'accessos a la ciutat, que l'única manera, o una de les úniques maneres que hi ha, que es pot resoldre, és que la gent pugui deixar el seu vehicle, com fa quan deixa el seu vehicle a estacions de tren, a fora i arriba amb tren, o la gent de Girona que des de fa un temps pot venir a Mare, i això va ser un abans i un després, perquè la gent de Girona deixés el cotxe i vingués a la ciutat amb tren. Mm. És evident, tu has de fer una aposta ferma pel transport públic si vols que la gent deixi el transport privat. Així.
Deia que avui amb el conflictòleg i politòleg Xavier Pastor volíem parlar una mica d'urbanisme en aquest espai, perquè em sembla que se'n parla poc, tenint en compte que és un dels factors clau d'allà on vivim. M'agradaria treure el tema de l'urbanisme feminista. Aquell que es basa en fer dels carrers una zona més segura perquè les dones deixin de patir agressions setmana rere setmana i dia rere dia, com més il·luminació als carrers, com són les voreres i els bulevards més amples perquè hi passi més gent, i fins i tot càmeres de videovigilància en zones públiques, no? I aquí se'm planteja una pregunta des de la més estricta, i ja ho aviso, ignorància de tot plegat, i per tant vull afinar molt bé, Xavier. El feminisme, darrerament, les darreres dècades, per dir-ho d'aquesta manera, és cert que es vehiculava i es vehicula cap a l'empoderament de la dona com a dona lliure, no? I tot i que és evident que la dona pateix agressions cada dos per tres, i això s'ha d'aturar d'alguna manera a curt plaç, és a dir, ja, què n'hem de fer de l'espai públic? Un espai més protegit o un espai més lliure per la dona? I ho dic perquè em sembla que les dues coses no es complementen, no? O aquesta no hauria de ser potser la idea?
Jo, a veure...
No sé si m'estic explicant, ja sé que tot un tema molt peliagut.
Jo crec que, en el fons, el que és evident és que a l'espai públic de nit ha de tenir unes característiques que moltes vegades no té, perquè està pensat i està dissenyat des de la visió de l'home. De l'arquitecte, de l'aparellador, de l'enginyer, del que sigui, del que ha dissenyat. Però no només això afavoreix un tema de dones o de gènere, sinó afavoreix a tothom. És a dir, jo que he tingut l'oportunitat d'estar en llocs on hi ha oci nocturn i que habitualment estan fora o estan al marge dels centres de les grans ciutats, estan en llocs on no hi ha gent visquent, que d'entrada està molt bé perquè no hi ha soroll, en canvi, això genera una situació on hi ha poca il·luminació, i aquesta poca il·luminació, on hi ha grans multituds de persones, provoca situacions d'inseguretat. Sense anar més lluny, una dada interessant, no? Ara que hi ha hagut macrobotellots a l'estiu a les platges, també van créixer el nombre de robatoris a les platges. Per què? Perquè és un moment idoni i un lloc, un context idoni per poder robar, hi ha poca il·luminació, i perquè puguin passar altres coses. I els carrers poc il·luminats igual. Ja recordo que la zona de Badalona, qui sigui Badalona i m'estigui escoltant, a la zona de Titus, al darrere de discoteca de Titus, hi ha carrers gens il·luminats, només il·luminats amb una bombeta de les indústries que hi ha al darrere allà, que és com un polígon, i allà és un lloc molt insegur. Per tant, aquesta visió, per això no sé dir de si protegit, si obert, si lliure. El que està clar és que hi ha determinats espais de les ciutats que s'han de dissenyar amb la visió de seguretat per tothom.
Esclar, si parlem de delictes de qualsevol tipus, i ens queda res, minut i mig, però si parlem de delictes de qualsevol tipus i ho englobem, que no passin més aquest tipus de delictes passen també perquè jo m'hagi de sentir més vigilat o no, encara que això em generi seguretat? Aquest és el meu dubte.
No, vigilant no. Jo no parlava de les càmeres, parlava de la llum. És a dir, jo, alguna altra vegada, quan he parlat de tres factors, parlo sempre d'un especialista en conflictologia, que és el Johann Galtung, de tres factors que diu que predisposen al conflicte. El factor cultural és aquesta mirada, aquesta visió que tenen els homes, aquesta visió que diuen patriarcal, no? Bé, no estem parlant exactament d'això, tot i que hi és, però parlem de factors estructurals. Són aquests factors que predisposen a l'aparició del conflicte. I el fet de que sigui un espai fosc, evidentment que no et dona cap garantia de passar i que pugui passar qualsevol cosa. Fins i tot que puguis caure. Estem parlant de caure al terra. Uh-huh. Per tant, la il·luminació és un factor superimportant. Les càmeres, jo no et sé dir, suposo que dependrà del lloc. Imagino que amb el tema d'aquest de les zones de festa, doncs segurament va molt bé, perquè tot i que hi ha llum, hi ha grups, hi ha robatoris, i que pot anar bé, però són espais molt concrets. No crec que a tots els carrers de la ciutat haguéssim de posar una càmera.
Eva Cervera, rapidíssim, què és el que preguntàvem avui als nostres oients a través de Twitter?
Mira, avui preguntàvem als oients si creuen que la lluita contra el canvi climàtic ha de passar per una reforma urbanística de les grans ciutats com Barcelona. Doncs mira, acabo ràpid els resultats. 100% sí.
100% sí, eh? Xavier?
Sí, sí.
Sí, eh?
Una altra.
Tal qual. Xavier Pastor, com sempre, moltíssimes gràcies. En tornem a parlar de tot plegat perquè m'han quedat preguntes i temes al tinter el proper dilluns, d'acord? Una abraçada molt gran.
Un plaer, gràcies.
Nosaltres arribem fins aquí, ara a les 3 s'hi posa Toni Marín i tot el seu equip perquè, malgrat tot, tot anirà bé.